Bona tarda, són les 7. És dilluns 7 de març de 2011 i arrenquem aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Tenim pràcticament dues hores per endavant, venim d'un cap de setmana esportivament parlant a mitges. A mitges per què? Perquè ha estat cap de setmana sense futbol per l'aturada de Carnaval. Atenció, però, perquè en aquest proper dissabte ens espera un apassionant i ens atreviríem a dir un pèl dramàtic Sitges-Vilanova B, un partit que jugarà aquest proper dissabte al Municipal d'Aiguadols. Ja saben que els Sitges i el Vilanova B es troben en situació de descens de categoria i, per tant, tot el que no sigui una victòria, almenys per part dels Sitges, serà donar un nou pas enrere. En fi, no hi ha hagut futbol, però avui en parlarem una miqueta, bàsicament per fer prèvia ja de la propera jornada. Sí que hem tingut bàsquet a la Copa Catalunya de Bàsquet, una nova exhibició, ho hem de dir així, del bàsquet Sitges davant un dels pocs equips que l'ha guanyat aquesta temporada. Al final, victòria de més 32 davant el Vendrell, 93 a 61. I a la primera nacional d'hoquei patins també va haver partit dissabte al pavelló de Pinsbens. Un bon partit. El Club Patí Sitges va sumar un bon punt davant el Tordera B. Empat a 5 final i la sensació de prendre's un petit respir després de les últimes derrotes. I aquest vespre en el Temps de Descompte ens permetran un temps per al record. Recordarem el que potser ha estat fins aleshores el millor equip de la història de la Blanca Subur. Aquell juvenil, recordaran alguns de vostès, que va aconseguir l'ascens nacional tot just ara fa 25 anys.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Sense futbol, però amb hoquei i amb bàsquet i amb aquesta conversa que avui mantindrem amb dos dels integrants d'aquell juvenil de nacional, amb Carles Montserrat i en Josep Serra, arrenquem aquest Temps de Descompte.
Trànsit al mòbil. Què és això del trànsit al mòbil?
És un servei d'informació sobre el trànsit a través de SMS.
I com funciona exactament?
Doncs s'ha d'enviar un SMS al 215012.
Compte que el número ha canviat respecte d'altres anys.
El missatge s'hi ha d'escriure la paraula trànsit seguida d'un espai i del nom de la via o província que vols consultar. I uns segons després reps la informació per SMS.
I això serveix per a tot Catalunya?
Sí, sí, i també per a totes les carreteres de la resta de l'Estat.
I per a més informació?
agentcat.cat o al 012.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Quin maduixot més aromàtic. Em passes el tovalló? I ara una copeta de cava.
Les restes de menjar, els tovallons de paper, els taps de suro, el marro del cafè, les flors marcides, sempre al cubell de la matèria orgànica. A Sitges, recicla l'orgànica.
És un plaer.
T'ho recomana l'Ajuntament de Sitges.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Esports a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte, dilluns 7 de març de 2011. En ple carnaval, com aquell que diu, hi ha hagut esports. cap de setmana, com hem dit ara fa uns moments, a mitges perquè el Carnaval ha fet que s'aturi la competició de futbol. Malgrat tot, avui tindrem temps per parlar de bàsquet. El bàsquet Sitges va jugar dissabte nova exhibició al pavelló de Pinsbens davant d'un dels equips que havia aconseguit guanyar-lo la primera volta, com és el Vendrell. Una victòria, una nova pallissa. Vaja, més 32 li va treure el conjunt d'Edu Piñero, el conjunt vendrellenc. I també, pràcticament a la mateixa hora, s'estava jugant al pavelló el partit entre el Club Patí Sitges i el Tordera B. D'entrada era, o era, sí, millor dit, un dels partits que es podia perdre, i al final un bon empat a 5, que en les actuals circumstàncies ens atreviríem a dir més un punt que suma poc, però en qualsevol cas un bon punt si tenim en compte la qualitat del rival i la seva classificació. No oblidem que el Tordera venia com a tercer classificat. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana sense futbol, certament estrany pels que estem acostumats a seguir cada setmana l'actualitat futbolística. Malgrat tot, ho dèiem també ara fa uns moments, molta atenció perquè ara ja entrem, com aquell qui diu, a la recta final de la competició. Encara hi haurà una aturada més, que és la que correspondrà per Setmana Santa, però bé, pel que fa als Sitges, aquest dissabte, derbi a Aiguadols.
Sí, 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 a més és un partit on el Sitges té que guanyar.
Sí o sí.
Clar, és que té que guanyar. El Vilanova ja no li va de 3 punts, perquè Vilanova és molt difícil que mantingui la categoria. El que passa és que estan treballant ja un projecte de cara a l'any que ve, no? Segon tots, segon el seu entrenador. Però al Sitges no li val això. Al Sitges li val guanyar els 3 punts perquè, home, són 3 punts molt importants pels Sitges. Són 3 punts que poden ser més de 3 punts, perquè ten en compte que el Sitges va empatar el camp del Vilanova. I tan sols la valoració, a més és un partit en el que aquí no es pot perdre més punts, portem molt de temps perdre punts, tan sols se va guanyar el partit del Cubella, lo de més s'ha perdut tot des d'aquell partit de l'Espluguem, s'ha empatat i s'ha perdut tot, i d'aquí una jornada doncs estarem jugant amb l'Espluguem.
Sí, sí, la setmana que ve.
La setmana que ve, per això el Sitges aquí ha donat molts punts i aquí el Sitges té que guanyar els 3 punts.
Quin perill té enfrontar-se al Vilanova B? Hores d'ara, doncs, el que apuntava el Toni, el fet que el Vilanova B se sap ja pràcticament descendit i, per tant, pot jugar amb una certa tranquil·litat, més enllà del que suposen els derbis, no? De més tensió, de més agressivitat, de més emotivitat, però al Sitges li pot passar una miqueta com li va passar el dia de Martorell, que el Martorell ja, com que se sap també descendit, poden jugar amb la pressió justa, vaja.
Sí, el que passa és que, clar, si tu te vols salvar, tens que guanyar aquests rivals. El del Martorell va ser un pas molt important enrere, perquè, clar, si tu vas allà i ells et guanyen, i de la manera que et van guanyar, clar, veus l'objectiu molt, molt complicat, no? Perquè, clar, si te guanya ells, i clar, el Vilanova vindrà igual, i la diferència és que el Vilanova té més futbol que el Martorell. Vilanova està fent un equip de cara a l'any que ve. El Vilanova, el problema que ha tingut és que estaven una miqueta entre el primer equip i l'amateur, algun que altre jugador. Què passa? Que després el David no podia treballar amb ells, sí que treballava el Colea, l'entrenador del Vilanova, no treballava el David, i això doncs l'equip, segon David Requero, l'ho ha notat, no? I clar, ara no, ara està treballant con jugadors que tan sols juguen en el B, en el Vilanova B, i doncs, clar, amb això vindrà aquí i segur que li posarà les coses molt complicades, perquè el Vilanova té un bon equip,
Sí, sí, no oblidem que, malgrat la seva classificació, el Vilanova B té bons jugadors, té la seva qualitat, i en fi, que estem a les portes, com aquell qui diu, d'un partit molt interessant d'entrada. Després dependrà una miqueta de com surt el Sitges, de quina és la posada en escena, no? Tant de bo sigui molt diferent a la que vàrem veure ara fa uns dies a Martorell. És el que dèiem la setmana passada, no? Quan tu tens mancances, quan saps que tu tens dificultats per posar a la pràctica segons quines situacions de partit, clar, això a vegades ho supleixes amb actitud, amb ganes, amb emotivitat. El Sitges ha de tenir actitud,
sí,
que hem d'entendre que en aquest partit l'ha de tenir.
Sí, sí. Sobretot actitud. Les coses ja
després vindran... sortiran les coses millor, sí, o pitjor. Podràs, sí, guanyar, sí, empatar o perdre. Vaja, sí, es donen totes les opcions, com és obvi. Entra el factor sort, també. Intervenen molts factors, però una miqueta el que no pots obviar és posar-hi tot.
No, clar, tu tens que sortir per totes, tens que posar molta actitud, tens que, sobretot, jugar amb molt de cap, perquè, clar, a partir d'ara els punts de casa, sí, fins ara han sigut claus, ara ja són més clau que mai, perquè, clar, tu perds punts a casa i després tens que anar a guanyar-lo a fora, i a fora no te regala ningú. I torno a repetir, jo vaig dir l'altre dia que els Sitges, de les jornades que falten per jugar, a la primera volta va guanyar 5 punts. En 5 punts... l'equip per categoria, però ja.
Sí, és evident, és clar. Evident, els números aquí no...
Doncs ara es té que millorar, però per 3, aquests números que els Sitges d'on va fer la recta final de la segona volta.
Per tant, Toni, ara et venen dos partits primordials. Clar. Rep el Vilanova aquest dissabte aquí a Aiguadols.
I tens que anar a guanyar Esplugues.
I viatja a Espluguen, que és un dels equips que està també allà una miqueta entre l'espasa i la paret.
Sí, sí, tens que anar allà a sumar, a guanyar. Si no pots guanyar, almenys sumar. Però no perdre, no fer mai...
Un Espluguenc que ve de fer-li 4 al Joventut Prat.
Sí, per això, al Joventut Prat alguna cosa ha passat, perquè un equip que va anar tan bé durant tota la primera volta, en aquesta segona volta, va de mal en pitjor.
Ha tingut uns resultats certament estranys.
Allí va el Vilanova i lo va guanyar.
Sí, senyor.
Ara l'Espluguenc li fa 4. Doncs que... És que alguna cosa passarà en aquest Joventut Prat, sobretot en aquesta segona volta. Però, clar, nosaltres tenim que pensar que el Sitges té que anar a Esplugues, té que sumar, i després ja vindrà. Però si perds, realment és complicat.
En fi, Manel Rodríguez té tota una setmana per endavant, tot i que no sabem com afectarà el Carnaval a les sessions d'entrenament que pugui efectuar el Sitges Aiguadols, però en qualsevol cas, una setmana per endavant per preparar amb consciència el partit de dissabte, repetim, davant del Vilanova B. Després ja parlarem de l'Espluguenc. Pas a pas, no volem córrer massa més. El Sobrense, Toni, el Sobrense també té dos compromisos, almenys els dos propers, molt diferents. Visita dissabte a la tarda al Camp de les Cabanyes i després en rep aquí al Ribes.
Sí.
Els objectius aquí ja són molt, molt diferents. El Sobrense sap que ja... és materialment impossible sortir campió, per tant, què hem de fer? El que dèiem la setmana passada, no? I el que el Jordi ha tractat d'inculcar la plantilla, no? Nois, no ens desendollem de la competició perquè si no començarem a perdre partits i sí que això no ens ho podem permetre. Per tant, a les Cabanyes a intentar sumar els 3 punts i després aquí un bon derbi amb el Ribes. Això sí. No ens ho treu ningú.
No. A més, el Sobrense ja va donar la cara a Ribes, va jugar un partit molt seriós i va perdre, doncs, jo diria, en un partit que fins i tot va poder guanyar, no? I ara vindrà el Ribes aquí i el Sobrense té que sortir, com ho va dir el Jordi, partit a partit, ara les Cabanyes, guanyar les Cabanyes, dones un pas més i pensar que no pots aconseguir el primer lloc, però pots aconseguir el segon o el tercer. I si és el segon, millor que el tercer, i si és el tercer, millor que el quart. Doncs és l'objectiu que tenia el Sobrense, treballar amb aquesta plantilla, motivar-la de cara al resultat final del campionat i pensar el que ells són capaços de fer, perquè clar, una altra motivació no la pots motivar, perquè clar, tu li pots dir a veure si podem quedar segon, però clar, el jugador dintre del seu subconscient pensarà, i per què? Però si tu li dius, escolta, vosaltres sou els millors, teniu que demostrar-lo, lo del Òdena és un equip que ha menjat a part,
sí.
Però nosaltres tenim que anar a aconseguir ser el segon equip millor que l'Òdena.
Clar, què passa aquest any? Que el segon no té premi.
Clar, el problema és...
En altres circumstàncies, el segon, com saben, era l'equip que jugava la promoció.
La promoció, clar.
Aquest any, com saben, puja el primer i bé, i la resta, doncs, no.
Ja, clar, és això, no? Però clar, tu, si tu le vens als jugadors que guanyaràs al Ribes, que tens que anar a Vilafranca i guanyar, o almenys de fer un bon paper, i davant d'aquest, el Molanta le va fer 4 als Sobrens aquí, doncs tornar-li la bola. I dir, per tu me vas fer 4, nosaltres també te farem 4 aquí. És així la motivació que té aquell jugador, perquè una altra motivació ara ja és complicat.
I compta també el partit d'aquest proper cap de setmana, Òdena-Molanta,
Sí, a més...
Compta amb aquest partit,
Sí, és un partit...
Perquè l'Òdena ve de perdre 3-1 al camp de la Fundació Leti Vilafranca i una nova ensopegada faria, com a mínim, sorgir els dubtes,
Sí, i a més, home...
I aquella certa por de dir, compte, que el que hem fet fins ara, ostres... Que no se'ns en vagi amb un parell o tres de partits.
Sembla que estan a 8 punts, no?, el segon classificat, l'Atlètic Vilafranca, la fundació d'ells, doncs si el Molanta guanyés, es col·locaria, i sempre que guanyi el Vilafranca, doncs es col·locaria 5 punts. Uh-huh. En 5 punts queda molt campionat, Jo m'imagino que l'Òdena sortirà totes a guanyar el Sant Pere 90, però Sant Pere 90 és un equip molt complicat.
No, perquè... no, compte que ara jo no voldria equivocar-me, però la diferència ara entre el Vilafranca i l'Òdena és de 5 punts només, eh?
5 punts?
Sí, sí.
Doncs pues, encara millor. Clar, tu vas a Molanta, el Molanta va a Òdena i guanya, i el col·loca a la pomada a la Fundació, i l'Òdena encara té que anar a jugar al Camp dels Ribes, al Camp de la Pobla de Claramunt, amb el que significa la Pobla de Claramunt per a molts equips, sobretot els del Garraf, perquè sempre que han anat allà han sortit malament, doncs és complicat. Si perdés, ara si el Molanta perd allà i l'Òdena guanya, doncs ja jo penso que ja ha donat un parell de passos més endavant.
En fi, també el Sobrense té aquesta setmana per endavant per treballar el proper desplaçament al Camp de les Cabanyes.
Però compte que tindrà tant el Sitges com el Sobrense, abans tu feies aquest comentari, tant el Sitges com el Sobrense tindran dos dies, dijous i divendres.
Dijous i divendres.
Ah, dijous i divendres, perquè dimarts no crec que,
sí, demà,
que entrenin, perquè
a més Carnaval,
és la rua.
Sí, sí.
Doncs segur, això sí que t'ho puc dir, que serà dijous i divendres.
A no ser que facin una excepció dimecres, però...
No tinc entès això.
Val.
De
per
moment,
tant,
de moment.
És una setmana que, com passa sempre, m'escapçada, eh?
Uh-huh.
Bé, en fi, d'aquesta prèvia ja en farem referència el proper divendres, però, Toni, sí que hi ha hagut bàsquet, sí que hi ha hagut hoquei. Hem viscut dos bons partits, dissabte a la tarda, als dos pavellons, al pavelló de baix, perquè ens entenem.
Sí.
El Club de Sitges i el Tordera empataven a 5, un resultat que, una miqueta el que dèiem, no? En altres circumstàncies seria un bon punt,
sí.
Però en les actuals és poc.
És poc. Home, tu guanyes a la pista del Reu Ploms, que van poder guanyar, doncs que van passar moltes coses rares, segons un s'ha pogut solventar ara... Tu guanyes allà, ara aconsegueixes un punt amb el Tordera i és boníssim. El que passa és que, clar, ara és un punt sol. Però, clar, és un punt bo perquè tal com estava el partit, anaven perdent 5-3, van fer el més difícil, perquè ja d'entrar ja perdien 0-2, capgiren, col·loquen, empaten, ells marquen el 3-2, tan sol comença la segona part, marquen el 4-2, els Sitges marca el 4-3 i 4-4, i ells marquen el 5-4, 5-3, 5-4, i falten 25 segons de penal, el Sitges marca el 5-5, i fins i tot el Sitges queda sense llançar un penal o una falta directa que hagués significat alguna cosa, perquè l'àrbitre, jo no sé si és que no lo va entendre així, però clar, va sancionar una falta del Sitges, que al Sitges li van fer una falta penal, i després ells a la següent jugada doncs van fer la dècima falta d'equip i evidentment era falta directa. En canvi l'àrbitre va argumentar que ja havien xulat el penal, si el penal era
una altra falta, una altra jugada que no tenia res a veure.
No era ni el mateix jugador, perquè el penal se lo fan a un jugador i la falta que sumava les 10 d'equip doncs se la fan a un altre.
En fi, una decisió complicada d'entendre. I que, bé, no ho sabem, no? Perquè això és difícil de preveure, però que li hagués pogut donar la victòria als Sitges.
Sí. Jo, tal com va anar el partit, jo crec que sí, perquè era el moment que el Sitges estava molt posat al partit, els jugadors estaven donant... L'actitud va ser en tot moment de 10, perquè déu-n'hi-do com van treballar els jugadors del Patí Sitges, i un Patí Sitges que comptava amb l'ausència del seu porter titular, i el segon porter, que és el porter
de la segona catalana,
va fer un partidàs.
Molt bé, doncs un bon empat. Malgrat tot, no li traiem cap mèrit al Club Patí Sitges, que amb aquest proper diumenge haurà de jugar a la pista de l'Arenys de Munt. Escoltarem Josep Maria de Pedro, l'entrenador del Club Patí Sitges. En fi, ells hi han de creure. Més que mai, jugador i cos tècnic, evidentment, en què la salvació encara és possible. Des d'aquí podem pensar que ho tenen o ho segueixen tenint molt difícil, però bé, a veure quin resultat es dona Arenys amunt.
I veurem.
I Josep Maria de Pedro diu, a veure, quan arriba el moment de dependre de nosaltres mateixos? Però serà difícil.
Està difícil, eh?
Sí.
Un parla amb tots... i ell ho veu molt clar que poden salvar la categoria.
Està molt bé, està molt bé.
Però és que des de fora ho veiem molt complicat.
Sí, és una miqueta les dues perspectives, no? Però en fi, Els que han de creure són ells.
Sí,
si
sí,
no
sí.
hi creuen ells, evidentment...
Clar, són els que lluguen.
Sí, sí, apaga la llum i tanquem la paradeta.
Sí.
En qualsevol cas, pendents també d'aquest proper partit que jugarà el Club de Sitges a la pista de l'Arenys d'Amunt aquest proper diumenge. Si parlem de bàsquet, hem de parlar d'una nova exhibició del bàsquet Sitges el passat dissabte també al pavelló davant el Vendrell. Hi havia un deute pendent, diem-ho així, amb el Vendrell, perquè el Vendrell era un dels tres equips que havia aconseguit guanyar el Sitges a la primera volta. Al final, 93-61, partit certament estrany. El Sitges va començar molt bé, el Vendrell li va remuntar el marcador. A la segona part el partit es va embolicar molt, van haver moltes faltes desqualificants per part del Vendrell, fins i tot va haver un moment que els jugadors del Vendrell es van mig plantar i van dir, nois, marxem. En fi, no estaven gens d'acord amb les decisions arbitrals. Partit molt, molt estrany, però al final, bé, la certa passivitat que van mostrar els jugadors del Vendrell, sobretot a l'últim quart, va permetre als Sitges aquesta victòria de més 32. Toni, aquest equip sí que té bons arguments per fer-nos creure que bé, que l'objectiu està cada cop més a prop.
Sí, sí, jo diria que sí. A més, és un equip que li menja la moral als rivals, perquè està allà, el rival no marxa, el rival no arriba, i el Sitges està allà, i ja de la mitja part cap a davant, doncs, sobretot en l'últim quart, el Sitges destrossa el rival.
Sí, sí.
I això és el que li va passar al Vendrell, perquè jo vaig veure el primer quart, el Vendrell va arribar a empatar el primer quart amb els Sitges, però ja el segon i tercer, i sobretot l'últim, va canviar moltíssim la cosa. És això, és un equip, aquest, el Bàsquet Sitges, que va fer la seva feina. Sobretot me va agradar molt, molt, una actitud de l'Edu. Un jugador del Bàsquet Sitges, doncs, va protestar a l'àrbitre i l'Edu li va dir, no protestis, a callar.
Oblideu-vos dels àrbitres.
Que va ser tot el diferent que va passar amb el Vendrell. El Vendrell protestava tothom. I així va acabar.
I així va acabar, amb un grapat de jugadors als vestidors abans d'hora. En fi, una nova victòria que consolida el Bàsquet Sitges al capdamunt de la classificació. 19 victòries, 3 derrotes, una jornada en què, bé, no hi ha hagut sorpreses. Bàsicament recordem que el Viladecans va guanyar 6-8, 8-2 a la pista del Prat, que el Lluïsos de Gràcia, que és el segon classificat, sí que va perdre, en aquest cas, a la pista del Martorell per 64-58. Per tant, el Sitges ja li treu dues victòries al segon classificat, i el Collblanc, la Torrassa, que és el tercer en discòrdia, va guanyar d'un sol punt en la seva visita a la pista del bàsquet Igualada, 68-69. Per tant, l'objectiu és molt clar, ho deia Edu Piñero en acabar el partit. Hem d'acabar primers, hem d'arribar al play-off de descens a Lliga EVA amb les millors condicions i amb el factor pista a favor, però atenció, perquè també recordava Edu Piñero que l'equip no es pot adormir, que aquest proper cap de setmana tenen un compromís a la pista del CUE, que és el Club Natació Terrassa, i ja sabem que aquests partits, a l'hora de veritat, Toni, arriben a ser els més difícils.
Sí, sí, sí. Sí,
però està molt bé anar a Viladecans i guanyar de 36, està bé anar a la pista del Collblanc i guanyar també amb claredat, però... Sí. Aquestes són les pistes que se't compliquen, a l'hora de veritat.
Sí, sí, a més, pista contrària és molt complicat. Jo, després de veure el partit que va jugar el Sitges amb el Vendrell, ara me'n dono que va tenir les seves dificultats a la pista del Vendrell, perquè si aquí van protestar de la manera que van protestar, tu imagina allà, amb tota la gent al seu costat, i l'afició allà, no? Doncs és que són pistes molt complicades i qualsevol, doncs, te pot fer la pirula, no? Com es diu vulgarment. Però jo veig que aquest Bàsquet Sitges molt bé. Jo veig un equip que li menja la moral a tothom, que el va treballant, és una màquina de fer bàsquet, i veig que aquest equip, no sé si perdrà algun partit més, no vull dir si perdrà o no perdrà, però jo lo veig molt, molt difícil que el Sitges perdi un partit més en la lliga regular aquesta.
Sí, sí,
després
sí.
La promoció ja parlarem.
Sí, és una altra història, com venim dient fa setmanes. En fi, queden encara 8 jornades abans no acabem aquesta fase prèvia de Copa Catalunya. Després ja tindrem temps per parlar del rival que li toqui en sort als play-off de sense a Lliga EVA. En fi, hem tingut un cap de setmana també en què hem tingut futbol, bé, futbol, una miqueta de futbol femení, perquè recordem el passat dissabte l'Alevi Infantil del Sobrense tenia un partit ajornat al camp de l'Incresa, aquest conjunt de Molins de Rei, resultat aclaparador per part del Sobrense, que va guanyar 0-9 amb gols de Sílvia, que va fer un hat-trick, també Filo va anotar un altre hat-trick, i van completar amb aquesta golejada Marina, Sònia i Inés aquest partit, que permet a l'Alevi Infantil del Sobrense col·locar-se líder del campionat. I també hem tingut rugby. Recordem que aquest passat cap de setmana el juvenil del Rugby Club Sitges disputava la final de la Lliga Catalana davant la Unió Esportiva Santboiana. Al final no hi va haver sort, la Santboiana es va endur al campionat per un resultat de 24-20. En fi, en parlarem de tot plegat, de quins moments, però temps per al record. Recorden vostès aquell equip de la Blanca Subur, aquell equip que va aconseguir dos ascensos de forma consecutiva, de preferent sobretot a Nacional, aquell equip que entrenava Vicenç Riambau i que tenia a les seves files jugadors com Xavi Escat, Xisco Egea, Enric Hernández, Josep Serra, Carles Montserrat, en fi. Nosaltres avui, justament quan estan a punt de complir-se 25 anys d'aquella efemèride, hem volgut recordar com era aquell equip i com es va fomentar una miqueta aquella gesta, en el seu dia podem qualificar així, d'aconseguir el Campionat de Catalunya de Juvenils. En parlarem de quins moments amb dos dels seus integrants, amb en Josep Serra i amb en Carles Montserrat.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Seguim endavant en aquesta nova edició del Temps de Descompte, aquesta segona hora dedicada bàsicament al món del bàsquet i l'hoquei patins. Copa Catalunya de Bàsquet, jornada número 22, ho dèiem a la prèvia. Nova exhibició del bàsquet Sitges, que va guanyar, va apallissar, vaja, el bàsquet Vendrell per 93-61. La resta de marcadors d'aquesta 22a jornada al grup primer de Copa Catalunya han estat aquests: AS 61, Club Natació Terrassa 68, L'Hospitalet 70, Roser 80, Prat 68, Viladecans Sant Gabriel 82, Tàrrega 79, Reus Deportiu 86, Martorell 64, Lluïsos de Gràcia 58 i Igualada 68, Collblanc La Torrassa 69. La victòria dels Sitges i la derrota del Lluïsos de Gràcia a la pista del Martorell fa encara més líder al conjunt sitgetà. El bàsquet Sitges encapçala la classificació una setmana més amb 19 victòries i 3 derrotes, seguit del Lluïsos de Gràcia amb 17-5 i amb 16-5 i un partit menys al Collblanc La Torrassa. El quart en discòrdia és el Club Bàsquet Igualada, té 15 victòries i 7 derrotes, les mateixes que a la Viladecans Sant Gabriel. Per tant, entre aquests 5 equips s'hauran de decidir les 4 primeres places. Sembla, per tant, força clar que la primera ja la té mig al sac el bàsquet Sitges. La resta, és a dir, el segon, el tercer i el quart, se les disputen Lluïsos, Collblanc, Igualada i Viladecans. A la part baixa de la classificació, els 4 últims classificats són amb 8 victòries i 13 derrotes el Ramon Llull, el Tàrrega també suma 8 i 13, el Prat penúltim amb 7 i 15 i el proper rival del bàsquet Sitges és el Club Natació Terrassa, 5 victòries, 17 derrotes. Doncs, com els dèiem dissabte passat, nova exhibició de poder ofensiu i defensiu d'un bàsquet Sitges que va acabar apallissant el Club Bàsquet Vendrell per 93-61. El Vendrell, repetim un cop més, era un dels 3 equips que havia aconseguit guanyar el bàsquet Sitges a la primera volta, Toni. I a l'hora de la veritat, certament, ho hem de dir així, l'actitud del Vendrell no ens va agradar gens perquè es van dedicar gairebé més a protestar que no passa a jugar, i al final, doncs, quan tens al davant un equip com és el Sitges, t'acaba, doncs, passant per damunt.
Sí, sí. De fet, ja el seu entrenador ja va començar molt fort. Clar, si des de la banqueta ja comences a marcar, doncs, clar, evidentment els jugadors, doncs...
Sí, s'acaben empaltant.
És el que va passar, no? Ja va començar molt fort, jo me quedo amb això, sobretot l'Edu, doncs...
Assenant una miqueta l'equip.
Fent així els seus jugadors tranquils, anem fent, i molt bé, no? Perquè l'actitud de l'Edu vers els àrbitres, molt bé, no? No protesta res, es dedica tan sol al seu equip que jugui, i potser és l'exemple de lo que es té que fer bé i de lo que no es pot fer, que és el que va fer l'entrenador del Vendrell. Jo vaig veure que, a principi, doncs, les coses no eren del tot fàcils pel Bàsquet Sitges, perquè ells estaven allà. Gairebé, els primers instants, els Sitges, doncs, se va anar de 6 punts, però de 6 i de 8 punts, però ràpidament ells van igualar, no? I veia que aniria justet. I jo vaig veure que si els Sitges continuava així, lo acabaria destrossant al Vendrell. El que passa que després l'actitud d'ells, doncs, també li va perjudicar molt, i el Sitges va fer el que tenia que fer, i al final, doncs, 32 punts diu molt de diferència.
I hi ha un moment del partit, és el tercer quart, quan, bé, els jugadors del Vendrell se sentien perjudicats per l'actuació arbitral, per les desqualificacions que havien rebut, per les expulsions que havien rebut, vaja, i tinc la imatge del jugador número 6 al mig de la pista dient als seus companys: nois, anem,
sí,
que juguin sols, no? Al final, doncs, les coses més o menys es van atemperar, el Vendrell va continuar jugant. A l'últim quart ja els àrbitres van expulsar dos nous jugadors del Vendrell, el Vendrell pràcticament es va quedar en quadre al damunt de la pista, i ells decideixen no defensar, és a dir, simplement plantar-se a la pista i oferir el mínim de resistència. Clar, hi ha un moment que els jugadors del Bàsquet Sitges pensen: què fem, no?
Sí.
I a l'Edu els deia des de la banqueta: tireu a cistella, no fem el tonto.
Clar.
Encara que ells no ho posin resistència, el partit s'ha de guanyar.
Clar.
I bé, a poc a poc, el Sitges va anar ampliant la diferència fins a arribar a aquests 32 punts finals. Un resultat que va permetre a la banqueta dels Sitges confiar de nou amb els joves valors de la pedrera del Sitges. En fi, que va haver, com aquell qui diu, minuts per tots, i al final aquesta victòria, però amb aquest cert regust, sobretot, de veure una miqueta que els jugadors del Vendrell no van saber digerir el partit.
Sí, tu imagina't, és un rival, ja va donar la sensació de que era un rival complicat en aquest sentit, no? Poc disciplinat. La disciplina en un equip és molt important. Va faltar bastant, jo vaig veure en seguida, vaig donar en seguida, doncs, que faltava alguna cosa d'aquest equip, perquè no hi havia aquella disciplina que tenia. La diferència era abismal entre un equip i l'altre. El Bàsquet Sitges va fer el que tenia que fer, i ells, doncs, al final, doncs, van clavar la seva tumba, no?
Vull dir,
al final ells mateixos es van... Que no volien defendre, doncs el Bàsquet Sitges va fer el que tenia que fer. I jo penso que ara per ara el Bàsquet Sitges és molt superior al Vendrell. Tu imagina el que passaria al partit que va perdre el Bàsquet Sitges allà, doncs, amb aquest equip.
Hi ha uns moments que un veient el partit pensa: ostres, aquesta gent a la seva pista han de ser fortets, eh?
Clar, si a pista contrària, a pista dels Sitges, doncs, déu-n'hi-do, quina actitud van tenir, tu imagina la seva pista amb tot el suport del públic, de la seva afició, que n'hi havia tres o quatre a davant que lo protestaven també d'afició, i jo pensava: mare meva, n'hi havia un que sabia més que l'entrenador, i jo pensava: mare meva, si aquesta és l'afició també...
Sí. En fi, doncs al final, victòria de més 32 del Bàsquet Sitges. Parlàvem en acabar el partit amb Edu Piñero, tractant d'analitzar amb aquesta victòria i una miqueta els problemes que havia ocasionat el Vendrell amb la seva actitud al llarg dels minuts.
Sí, bueno, creo que los dos primeros cuartos nos ha costado un poquito entrar en el partido, pero luego las técnicas descalificantes y todo un poco, pues bueno, entre tiros libres y todos, pues ya nos hemos ido casi de 20 o 25 y bueno, ellos también han decidido que no iban a dar. Ha sido un partido extraño, los dos últimos cuartos se ha terminado el partido, porque bueno, no sé, decisión de uno o de otro, no lo sé, pero bueno. Una victoria más, eso es lo importante.
Ellos últimamente ya se han dedicado a plantarse en la pista únicamente, y bueno, los jugadores del Sitges, bueno, también un poco tampoco han querido...
No. Nosotros, a ver, está claro que nosotros tenemos que ganar el partido y punto. Y hemos salido a hacer lo mejor posible, íbamos ganando 11 en la primera parte. Luego hemos salido bien en el tercer cuarto, hemos estado ahí ya, nos íbamos de 16-18 y bueno... final los árbitros o ellos, no sé, tanto da. Nosotros hemos intentado hacer nuestro juego y si, bueno, si son ayudas o no son ayudas, yo creo que eso es el trabajo de que hacemos nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada en esto.
Hasta cierto punto han hecho un amago de irse, incluso de la pista.
Sí, bueno, ya no voy a entrar, no en eso. A mí lo único que me preocupa es el equipo y hasta el Basket Sitges y hasta lo que hagan los demás, los árbitros y todas estas cosas. Yo lo único que me tengo que preocupar es en que la gente esté pues motivada y que bueno, que seguimos ahí marcando distancias, y que es lo que tenemos que hacer para entrar en los playoffs lo mejor posible.
Bueno, los últimos minutos también para los jóvenes también.
Sí, bueno, están entrenando con nosotros y bueno, y se lo están mereciendo. Nacho Velasco lleva tres partidos con nosotros, los cuales pues con 17 años pues está aportando cosas buenas, y Mauro pues bueno, pues poco a poco va entrando en la dinámica de que bueno, que es duro jugar aquí. Y el que está jugando de 3 y de 4, pero bueno, yo creo que se lo merecen, están entrenando bien y ahí tienen minutos.
¿Ya queda menos?
Queda menos, vamos a ver, quedan 8 partidos y bueno, como dijimos en la entrevista, o sea, cada partido es una final y luego la historia de los playoffs será diferente.
El objetivo quedar primero, ahora ya sí que claro. No vale otra cosa.
O sea, después de ahora lo que está claro y lo que ya lo hemos hablado es quedar primeros, o sea, que ganar los partidos lo máximo y hasta que no estés matemáticamente hay que seguir luchando. Luego incluso después de si estás matemáticamente ya primero, pues trabajar para que luego vienen los playoffs, que bueno, tenemos los últimos 3 jornadas que son duras, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que seguir trabajando. El sábado que el domingo que viene jugamos en Tarrasa, que es un partido difícil y que no hay que relajarse.
La semana que viene el planning de entrenamiento sigue igual, coincidiendo con el
por el tema del carnaval. Lunes igual físico, jueves entrenamiento y viernes ya un poco de preparación, tema del equipo contrario y cosas que nosotros que tengamos que mejorar y que no, que la gente no se relaje, que no está nada hecho por vernos ahí arriba y bueno, el otro día ganamos de 36, hoy hemos ganado de 32 o 33. O sea, eso no quiere decir nada, no hay que bajar la guardia en ningún momento, porque en 2 partidos bajas para abajo y vas a estar sufriendo otra vez.
Les valoracions, les declaracions d'Edu Piñero un cop finalitzat el partit davant el Vendrell, després d'aquesta victòria de més 32. Venia l'equip, no oblidem, de guanyar de més 36 a la pista del Viladecans Sant Gabriel. En fi, un equipàs aquest Bàsquet Sitges que, com deia l'Edu, no val refiar-se, no val que aquesta setmana sigui carnaval, perquè hem de seguir amb el plàning d'entrenaments i hem d'anar diumenge a la pista del CUE, al Club Natació Terrassa. En fi, una nova demostració per part de l'Edu de serenitat i de no creure's que la feina no està gens feta, perquè encara queden 8 jornades i en 8 jornades ja saben que poden passar moltes coses, tot i que almenys des d'aquí veiem l'equip molt bé i bé, totes les sensacions que ens ofereix són positives i creiem i confiem en que el Bàsquet Sitges acabarà primer aquesta fase regular. Diumenge, a partir de les 7 de la tarda, juga el Bàsquet Sitges, com dèiem, a la pista del CUE, del Club Natació Terrassa. Tenim altres marcadors dels equips de la base del Bàsquet Sitges que passem a comentar. Per exemple, en destacar la derrota del Sènior B, que va perdre 63-70 davant el Cornellà, o el Júnior A, que es va imposar clarament al Martorell per 70-47, mentre que el Cadet A també va guanyar el seu partit, va pallissar el Castelldefels 85-45, el Cadet B va perdre 55-58 davant el Pallejà, i el Cadet C, que va perdre també a casa 64-70 amb el Creu Alta Sabadell. Més resultats, per exemple, el de l'Infantil A, que va perdre de forma clara a casa 32-88 davant el Mollet, mentre que l'Infantil B guanyava. També jugava a casa, s'imposava clarament al Sant Andreu de la Barca per 64-14, mentre que el preinfantil A també apallissava el seu rival, el Vegas, per 81-30. Encara 2 resultats més, els dels minis, el mini A, que perdia amb la casa 51-81 davant el Casal de Vilafranca, i el mini B, que perdia per poquet de 4-62-66 amb el Corbera. Del bàsquet a l'hoquei també hi ha hagut competició de primera nacional catalana en aquest darrer cap de setmana, amb l'empat a 5 destacable del Club Patí Sitges el passat dissabte davant el Tordera. La resta de marcadors de la 20a jornada en aquesta nacional catalana han estat els següents: Voltregà 5, Tona 3, Manlleu 4, Palafrugell 2, Mollet 4, Reus Ploms 4, a la ja comentat Club Patí Sitges 5, Tordera 5, el Congrés 6, Capellades 3, el Cerdanyola 4, GEC 2 i el Caldes 5, Arenys de Munt 2. El Club Patí Manlleu lidera amb aquesta nacional catalana, líder amb 47 punts, a 4 té el Barça, que en suma 43, i tercer el Tordera amb 39, una miqueta ja més allunyats, equips com el GEC o el Caldes amb 36 punts. A la part baixa de la classificació és QE, el Capellades, té 15 punts, el Club Patí Sitges és penúltim amb 16 punts, també té 16 punts el Reus Ploms, el Tona quart per la cua amb 17 punts, cinquè per la cua el Cerdanyola, i hores d'ara l'equip que marca la salvació és el Palafrugell. El Palafrugell té 25 punts. Per tant, Toni, la salvació està a 9.
Sí, sí. Cada vegada està més complicada, no? Són 9.
Hem guanyat un punt. La setmana passada estava 10.
Sí, el problema és que el Reus va empatar també a la pista del Mollet.
Sí, sí.
Llàstima, perquè, clar, si jo comptava amb aquest punt si el Reus hagués perdut, no? A l'empatar, doncs, queda més o menys tot igual, perquè no li treus cap punt al Reus, i tu estàs allà.
El Cerdanyola també va guanyar amb el seu partit, va guanyar a cara seva 4-2 amb el GEC, que és el quart classificat.
Clar, és això. L'únic que va perdre va ser el Capellada de los Cuers, no?
Sí, sí.
I el Tona, no? Però el Tona em sembla que està per la meitat.
No, el Tona està quart per la cua.
Quart per la cua.
Està el Tona, a un punt del Sitges, eh?
També va perdre el Tona. Doncs el Sitges té... El que passa que ara té un desplaçament complicat.
Arenys de Munt.
Ja veurem què passa. Si el Sitges capaç de sumar, sí que seria molt interessant, però clar, és molt difícil, tot i que torno a repetir. També veiem molt difícil el partit que tenia amb el Tordera, i de fet ja des de primer minuts ells se van posar per davant, i després va saber reaccionar molt bé l'equip. Dic que a primer 10 minuts ja guanyava el Tordera 0-2, que el Sitges va aconseguir empatar 2-2 en dos gols, un del Salva Bernadó i un altre del Litus. Era el 2-2, ells se col·locaven ja en l'últim minut amb un xut una bola que rebotava i entrava a la porteria, era el 3-2, el 2-3, i a començar la segona part marcaven el 2-4. Home, el 2-4 era complicat. El Sitges marcava Litus el 3-4, ells tornaven a marcar el 3-5, Jordi Pena feia el 4-5, i ja en l'últim faltaven 20 segons, Canyelles de penal, doncs marcava el definitiu 5-5, no? Penso que en tot moment el Patí Sitges va anar per darrere, en tot moment va tenir poder de reacció i fins i tot va poder guanyar el partit.
Objectiu: acabar depenent d'un mateix. Això és difícil.
Sí, és molt difícil. I, de fet, ell, el cos tècnic ho tenen molt clar.
És a dir, de moment el Patí Sitges no depèn d'ell, és més que evident.
No, depèn de los demés.
Però, ho escoltaran, Josep Maria de Pedro té clar que el que s'ha d'aconseguir ara és intentar dependre d'un mateix.
Sí, això és molt complicat, i tal com està la situació. Si ara parléssim de la primera volta, amb els punts que té el Sitges ara, encara tindríem una segona per reaccionar. Però és que ara ja estem parlant de la meitat de la segona volta, i doncs això és complicat. Em sembla que s'han jugat ja 4 jornades, queden de la segona volta, queden molt poques jornades ja, i doncs el Patí el que té que fer és sumar, però dependre d'ell mateix jo el veig bastant complicat.
Repetim que a hores d'ara la salvació la té a 9 punts.
9 punts,
que
són 3 partits.
Sí, que té aquest cap de setmana la visita a la pista de l'Arenys de Munt, que és un equip que està còmodament situat a mitja taula, 8è amb 30 punts. Bé, tampoc, si hem de ser sincers, esperàvem que el Sitges empatés amb el Tordera. És a dir, que el Tordera daria molts números de guanyar aquí.
Sí, sí.
Hem de ser sincers, Toni.
Sí, sí. El que passa és que si després veus com van els partits, que és un àrbitre tan sol el que... el que està davant de l'equip, que ja no són dos arbitratges, que és un àrbitre, doncs que tenen, amb aquest nou reglament, els àrbitres van una miqueta perdut encara, i sobretot quan és una persona sola. Clar, quan veus tot això, doncs encara veus la cosa més difícil, no? Perquè penses, oh, té que anar a guanyar tres partits i que els demés no el guanyin, els rivals directes, no? I que cada vegada queda menys jornada. Però clar, tu quan parles amb ells, ells encara ho veuen clar i encara pensen que poden salvar la categoria.
Molt bé, doncs és molt, molt lícit que sí ho facin. Hem d'escoltar Josep Maria de Pedro les valoracions que feia després d'aquest empat, que, repetim una vegada més, en altres circumstàncies seria un bon empat. De fet, ho va ser, perquè al davant, no oblidem, hi havia el tercer classificat.
Sí, a veure, és el que sempre estem dient, tot el que sigui sumar és positiu, no? I més contra el Tordera, que anava tercer classificat, i a veure, i com s'ha vist té molt bon equip. Llavors, pues, a veure, llàstima que hem sortit els primers minuts així una mica, com cada partit, que és la signatura que ens queda pendent, i bueno, després ja quan s'hem posat dintre el partit ja hem estat fent un bon joc i bueno, hem estat a l'altura avui.
Sí, molt bé, perquè clar, jo estic parlant de la primera part, d'un 0-2, el poseu 2-2, llàstima el gol que he marcat en un rebot, ha marcat el 3-2, s'acaba la primera part, i a la segona part fins i tot ells han agafat una avantatge de 5-3, faltaven 3 minuts i el Sitges ha sabut empatar i fins i tot ha pogut guanyar, eh?
Sí, a veure, ha estat molt disputat, és igual que la primera part, que hem quedat 2-3, però també haguem pogut acabar 4-3, no?, la primera part. A veure, i la segona part igual, hem pogut nosaltres guanyar i ells, no?, ha estat, a veure, un partit maco, vistós, i és el que et dic, llàstima, perquè haguem pogut guanyar i haguem sigut 3 punts molt importants, però, a veure, un punt és un punt.
Molt bé l'equip, no? Els nanos l'han donat tot, nanos molt joves, nanos que han estat allà, que en cap moment doncs s'han anat del partit, que en tot moment han estat al partit bé, no?
Sí, a veure, cada dia és el que parlem, no? Ells van agafant més experiència, són joves i tot, i a veure, el que ens passava que sortim del partit i això, pues, avui hem mantingut una línia fins l'últim segon. I llavors és molt positiu que nanos tan joves i un bloc així pues, puguin adquirir aquesta experiència i poder seguir treballant partit rere partit.
Avui no has pogut comptar amb el porter titular, no? Perquè el que ha jugat és el que tens tu a la segona catalana, no?
Sí, a veure, ha tingut un problema greu familiar i llavors pues, hem tingut que trucar amb l'altre porter, però bueno, no hi ha cap problema, ja hem vist que també està a l'altura.
Molt bé, el nano està molt bé.
Sí, 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 a veure, ja el coneixem de tota la temporada i a veure, no ens ha sorprès.
Heu discutit un moment amb l'àrbitre, potser les 10 faltes d'equip dels Sitges, doncs que ha acabat que vosaltres no heu picat aquesta falta, no sé què ha passat, una cosa rara ha passat, no?
Sí, a veure, és que el que estàvem discutint amb l'àrbitre és que, a veure, ell pica el penal i llavors un jugador del Tordera ha anat a provocar la desena falta.
Clar.
I llavors, clar, automàticament després del penal té seguit el joc, no ha parat per picar la falta directa. Cosa que, a veure, si haguéssim sigut nantros el de la falta, quan s'hagués acabat el penalti, haguessin anat a l'altra banda a picar la falta directa. Llavors jo no entenc per què en aquest cas no s'ha fet. Però segons ell, que prevalece el penalti sobre la falta directa. Però és que no era la mateixa jugada, estava el temps parat. Llavors, pues, però bueno, és el que estem parlant sempre, no? Els criteris arbitrals i, bueno, sempre de cara a l'equip que juga contra els Sitges. No sé per què serà, però és el que ens ha passat. Igual que ara mateix ha estat amb 4 faltes el Tordera els últims 5 minuts, que ja heu pogut veure que era un corre-calla manual, un munt de faltes, i totes les faltes que picava del Tordera o eren o que la tocaven des del terra o alta, qualsevol cosa, total, per no pitar la quinta. Nosaltres estàvem a una i ens ha arribat a pitar la quinta. És a dir, és que jo no ho entenc, però bueno, dona igual, és el que en parlem. El més important del partit, l'aptitud de l'equip, i el punt aquest que hem pogut treure davant un tercer classificat.
Sí, el que passa és que, clar, aquesta apreciació arbitral perjudica els Sitges, perquè, clar, si tu piques la falta d'equip, pot ser un gol.
Clar, és que és això, però és que ja estem tan acostumats, a Reus ens va passar el mateix, m'entens? Anàvem guanyant 2-4 i inexplicablement es van inventar un penal, llavors amb nantros dos penals claríssims no els van pitar, perquè no ho van voler, els hi van picar una falta directa, o sigui, que vam sortir d'allà que en tota la primera part un Reus Ploms només va fer dues faltes. És a dir, jo no ho entenc. Dues faltes d'equip i amb un partit on es piquen 5 o 6 faltes directes i 3 penaltis i que només acabi un partit amb 7 faltes d'equip. És una cosa inexplicable.
Llàstima, aquests 3 punts que se van perdre a Reus, eh?
Sí, eren molt importants, però, a veure, és el que diem, hem de seguir treballant, es van perdre aquests i els haurem d'aconseguir amb alguna altra pista on no esperem aconseguir-los, i ja està.
Avui se parlava de que era un partit molt complicat, que era Tordera, i tot això tal com ha anat el partit, i això, aquest punt és boníssim, eh?
Sí, sí, a veure, és el que diem, a veure, és un punt que no esperàvem treure'l davant, és a dir, tu mires tots els partits que et queden, dius, bueno, aquí pots perdre, aquí pots guanyar, sí. I a veure, aquest és un partit dels que dius, bueno, perds no passa res, perquè el Tordera està, ja estem dient, tercer classificat, i bueno, a veure, en canvi, pues, pensàvem treure alguna cosa positiva del Cerdanyola, que no ho vam treure, a Mollet, pues, tampoc pensàvem guanyar,
si va guanyar.
Com vam guanyar, o sigui que és un esport i no pots fer càlculs. És partit rere partit i punt a punt i salvar la categoria.
La propera setmana on aneu?
La propera setmana ens toca jugar el diumenge a Arenys de Munt.
Arenys de Munt.
Sí.
Es pot sumar alguna cosa allà o què?
Home, a veure, és com diem, no? Sempre es pot sumar. Si l'equip juga tal com hem estat jugant i així, jo crec que sí. A veure, és un equip que està per la meitat de la taula. I bueno, a veure, és un equip complicat, però és el que diem, partit rere partit, i jo crec que podem treure algú positiu.
Ja per últim, encara es creu la salvació?
Sí, 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 encara. Ara mateix pues, estem igual tercers per la cua o així, és a dir, que estem a poc de la salvació. I bueno, a veure, depenem igual no de nosaltres mateixos, però esperem que d'aquí 2-3 jornades depenguem ja de nosaltres mateixos.
Salvació està a 9 punts, ho diem una vegada més. Objectiu, ho deia Josep Maria de Pedro, d'aquí un parell o tres jornades intentar dependre d'un mateix, Toni, això és difícil.
Molt, jo ho veig molt difícil.
D'entrada has d'anar a Arenys de Munt a guanyar,
sí.
I has de guanyar.
Clar, i després tens que guanyar aquí,
sí, sí.
A la teva pista. Després no sé qui...
Clar, ara recordes una miqueta el que tu li deies, no? Llàstima de la derrota que pateixes a la pista dels Reus Ploms, llàstima que l'últim partit jugat aquí amb el Cerdanyola va ser un desastre. Clar, han estat dos partits claus amb rivals directes.
Sí.
Clar. I el que menys possibilitats, teòricament, tenies de sumar, que era amb el Tordera dissabte passat, vas i sumes.
Sí, és això.
És el que deia el de Pedro, no? És impossible fer càlculs. És impossible.
Molt, molt difícil.
No ens atabalessin pas.
Sí, ells no pensaven, com ell ha dit clarament, sumar amb el Tordera i van aconseguir un punt d'or, no? Però clar, ara tenen que anar a Arenys a guanyar i seguir en aquesta línia. Quan, si no suma, cada vegada que el Patí Sitges no sumi, resta. I sí, això sí, ja sí, és complicat. Sí, sí.
En fi, doncs, ja veurem, estarem atents a aquest partit i a moltes altres coses més. Aquesta és una setmana atípica també, perquè encara estem en ple carnaval i els equips allò sempre costa una miqueta, tornar-se a posar en línia recta.
Sí, veurem què passa dissabte, tant per uns com per l'altre, perquè si no vaig mal fixat, les Cabanyes juguen dissabte.
Dissabte a la tarda tenim les Cabanyes Sobrense, tenim el Sitges Vilanova B.
Clar, veurem què passa.
I per diumenge doncs, ens queda el partit del bàsquet a la pista del Natació Terrassa i també, com dèiem, el partit del Patí Sitges a la pista del Arenys de Munt.
D'Arenys, sí,
és a dir, tenim mitja reacció dissabte i l'altra mitja reacció diumenge.
Diumenge, sí. El futbol dissabte i tant el bàsquet com l'hoquei diumenge. Veurem què passa. Jo, a veure, el bàsquet sí que tinc clar que segur que parlarem la setmana que ve d'una altra exhibició del bàsquet Sitges. El hockey ho té molt complicat. El que tinc la meva dubte és sobretot el futbol, perquè és una setmana molt complicada, perquè tan sol entrenaran 2 dies i preparar un partit com el del Vilanova i anar a les Cabanyes doncs no és fàcil, i a més ja doncs, el carnaval dura massa, no? Per ells, no? Esportivament parlant, no? Veurem què passa.
El síndrome post-carnaval,
Veurem què passa, a veure si tant de bo doncs el síndrome sigui positiu.
Estava intentant recordar que tampoc fa pas massa que tot i el Carnaval la competició de futbol continuava.
Sí,
recordo partits sobretot dels Sitges que els avançava el dissabte.
Sí, sí,
quan
sí.
Encara jugava diumenge, eh?
Sí, sí, sí. I tu i jo hem vist un partit a Horta en un dia de diumenge Carnaval.
Sí, 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 sí,
diumenge
sí, sí.
Al matí nosaltres
estàvem
a Horta. No fa pas
massa, estem parlant de fa 3 anys, com a
sí, molt. Sí, 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 3 anys. Tu i jo estàvem a Horta i aquí doncs hi era Carnaval, era diumenge Carnaval. Passa que s'ha anat a principi es veu que doncs van mirar de que no es jugués el diumenge i em sembla que un any es va fer. Després vam continuar jugant diumenge tot i ser Carnaval o no ser Carnaval i ara doncs han decidit doncs, donar festa al futbol territorial, no?
Sí, sí, serà...
de la preferent cap avall.
Sí, sí, eh? Serà la penúltima aturada. Encara ens queda una, que és la
Setmana Santa.
Que ens vindrà per Setmana Santa i un cop acabi Setmana Santa ja enfilarem cap amunt.
Uh-huh. Pues ja
recte arriba... final, quedarà abril, quedarà maig.
Arribarem al final de maig,
sí, sí.
Que és quan acaba la competició.
Que és quan acabarà la competició. Exactament. Doncs arribem al final d'aquest temps de descompte. Ho deixem. I els esports tornaran divendres, temps d'agenda de 4 a 5 de la tarda, com més en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Molt bé.
Acabar de passar-ho bé.
Esperem.
En la mesura del possible. I nosaltres, com dèiem, tornarem amb més informació esportiva el divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.